A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
És dilluns, en dia 28 d'octubre, comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui escoltarem l'entrevista mensual amb l'alcalde Marc Girbet, una entrevista que centrarem sobretot per parlar de les ordenances fiscals i del pressupost de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca de cara a l'any 2025. Recordem que aquest dimecres, a partir de les 7 de la tarda, s'avança un dia al ple municipal i en el ple es debatrà la proposta de les ordenances fiscals i el pressupost del 2025. Amb l'alcalde Marc Girbet en donarem més detalls de quina és la proposta de les ordenances fiscals i també del pressupost municipal. Un pressupost que puja als 30 milions d'euros aproximadament i unes ordenances fiscals on destaca la pujada d'un 3,5% de l'IBI i un 10% de la taxa de residus. La resta de taxes congelació, segons destacarà l'alcalde Marc Girbet en aquesta entrevista. Però avui també ens centrarem en la vaga d'autobusos d'aquest dilluns que afecta diverses línies de Sant Andreu de la Barca. Parlarem de la pluja que ha estat protagonista el cap de setmana i de fet ho continuarà sent a l'inici d'aquesta setmana. De fet, els ruixats han deixat en els darrers dies 55,8 mil·límetres de pluja a Sant Andreu de la Barca. És la precipitació acumulada des de divendres i fins diumenge, segons dades de MeteoSap. Avui ens acompanyarà Carlos Lara, responsable de MeteoSap i l'home del temps de Ràdio Sant Andreu, que també comentarem altres informacions de l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Comencem.
L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
A Ràdio Sant Andreu realitzem l'entrevista mensual amb l'alcalde Marc Girbet. Centrarem aquesta entrevista del mes d'octubre per parlar de les ordenances fiscals i el pressupost del 2025. Dos punts del ple municipal d'aquest dimecres. Alcalde, benvingut.
Moltes gràcies, Jordi. Bon dia a tothom.
Bé, vostè va anunciar en aquest mateix espai que la seva intenció i la intenció de l'equip de govern era presentar per la seva aprovació tant les ordenances com el pressupost del 2025 en un mateix ple i possiblement el mes d'octubre. Finalment, aquest dimecres es presenten en el ple tant les ordenances com el pressupost del 2025 per a la seva aprovació.
Doncs sí, doncs a vegades i molts cops i cada cop més, cada cop que anunciem quelcom que pot arribar o pot passar, que pugui ser una novetat, ens estem acostumant a Sant Andreu de la Barca que així sigui, no? I per tant, en aquest plenari portem, com bé deies, l'aprovació, o millor dit, el debat de les ordenances i dels pressupostos en un mateix plenari. Això el que fa és ajudar molt a la ciutadania a entendre el context, no? El per què es necessiten aquests recursos i el per què es gasten aquests recursos i on es gasten aquests recursos. I llavors aquesta discussió, aquest debat que volíem portar al plenari, que sempre es feia diferit, un es feia a l'octubre i l'altre es feia al novembre, al desembre o a l'últim any del govern anterior, que es va fer el mes de febrer del mes següent, doncs el que ens permet és això que t'explicava, però a més és una reclama històrica de l'oposició a Sant Andreu de la Barca, del poder discutir en un mateix debat dels dos punts. I així també ho proposarem que sigui en el plenari. Per tant, en el plenari explicarem el conjunt de l'actuació i després es votarà per separat els dos punts.
De fet, serà la primera vegada, almenys que recordem, que en un mateix ple s'aprovin ordenances i pressupost, i a més a l'octubre.
Exacte. Les ordenances, perquè puguin meritar l'1 de gener, s'han d'aprovar molt abans, i per tant els dies, diguéssim, ja són molt justos i per tant tot ho hem de portar a l'octubre. Per tant, qui marca en aquest cas no és el pressupost, sinó qui marca la temporalitat són les ordenances. Llavors és quan hem avançat la gran feina, que és la de pressupostos.
Com han estat les negociacions amb la resta de formacions polítiques aquí a l'espai de portaveus? N'hem parlat d'aquesta qüestió amb els diferents portaveus i sí que ens han comentat, doncs, que s'havien realitzat, doncs, reunions. D'altres, com a l'inici d'octubre havien començat aquestes entrevistes de l'espai de portaveus, ens comentaven que encara estaven a l'espera de les reunions, però finalment ens han confirmat que sí que s'han fet aquestes reunions amb l'equip de govern.
Doncs mira, Jordi, en aquest sentit, nosaltres hem volgut estendre la mà a tothom que volgués arribar a un acord, Per tant, el govern ha volgut fer que aquests pressupostos siguin els més plurals i diversos que hagi pogut tenir mai la ciutat. Per tant, des del mes de juliol, que els grups tenen tota la documentació i tota la informació i que, a més, ja els hi hem començat a demanar, els hi vam demanar en aquell moment, doncs, que ens fessin arribar les seves propostes, que evidentment fossin realistes i que es poguessin ajustar, diguéssim, a la situació econòmica de l'Ajuntament. Explicar també que la documentació que han rebut tots els regidors i regidores de l'oposició és la mateixa que tenien els regidors i regidores del govern, cosa que pot semblar, doncs, un acte de normalitat i de transparència i de bona fe democràtica, però això fins ara no passava. Per tant, treballàvem amb documentació sesgada, que no hi havien totes les dades, amb només números globals i no específics de cada partida, de cada orgànic, i aquest any ho hem pogut tenir tot, absolutament tot. Per tant, el debat i les propostes han pogut anar amb molta més profunditat, cosa que abans, per la manca d'informació, era més complicat. I el resultat de totes aquestes negociacions és que hem arribat a un acord amb Som Sant Andreu, perquè Som Sant Andreu donarà recolzament en aquestes ordenances i en aquests pressupostos, i la contrapartida és que treballarem en una comissió conjunta, una comissió econòmica, per poder, diguéssim, fer aflorar diferents línies de finançament de l'Ajuntament, i per aquesta manera començar a treballar en àrees que potser, diguéssim, no havíem posat tant el focus. Explorarem si és possible, doncs, poder trobar aquestes línies. Per tant, aquest és el gran pacte. No descartem en els pocs dies que, diguéssim, queden fins al dimecres, dia 30 de novembre, d'octubre, perdó, per poder arribar a acords amb altres formacions. Repeteixo, la mà segueix estesa, la mà de la concòrdia i de ser realistes a l'hora de fer propostes i d'articular bons acords segueix estesa, i és el que ens pertoca com a governants d'aquesta ciutat: arribar a acords, posar-nos d'acord per un bé comú, que no és l'interès partidista, sinó la ciutadania.
Per tant, de moment sumem 12 de 21 vots de regidors en aquest pressupost i en aquestes ordenances. Per tant, doncs, en el ple, doncs, tant el pressupost com les ordenances seran aprovades. Hi ha més que majoria suficient, però com comenta ara en aquesta entrevista a Ràdio Sant Andreu, queden pocs dies per arribar al ple, i per tant, doncs, la intenció és que hagin més partits que s'hi sumin, no?
Intensificarem les negociacions, que les està liderant la vicealcaldessa i la primera tinent d'alcalde, la regidora d'Hisenda, la Maria Antònia Borbón. La veritat és que agraïm molt la feina de tot l'equip econòmic, perquè precisament gràcies a que hem pogut treballar amb molta antelació i planificació, tenim el primer esborrany de pressupost amb molta antelació, aquestes negociacions, diguéssim, s'han pogut portar en aquest ritme. Fixeu-vos, Jordi, que hem pogut arribar a un acord amb Som Sant Andreu abans de la convocatòria d'aquest plenari, perquè això es porta treballant, com deia, des del juliol. A finalitzar la festa major ens vam emmarcar tots els grups polítics a portar les propostes. Per tant, hem tingut gairebé un mes, que és el setembre, de negociacions per poder conformar l'esborrany definitiu del pressupost. Queden dies, podem arribar a acords. Jo segueixo dient, tothom que vulgui arribar a acords amb aquest govern és possible. Per tant, arremenguem-nos, cedim totes i tots, i com us deia, pel bé de que aquest pressupost sigui el més divers i plural.
Entenem que es votarà per separat, sí que haurà una presentació global de la situació, i després es votarà per separat, primer ordenances i després el pressupost.
Exacte, i la dinàmica del debat l'acabarem, diguéssim, de pactar en la Junta de Portaveus, que també pot ser conjunta o pot ser diferenciada en funció del que els grups prefereixin.
Tindrem mocions en aquest ple, alcalde?
Doncs això depèn dels portaveus, no depèn estrictament de mi, així que no ho sé.
Comento perquè l'any passat vam tenir ordenances, 11 mocions, són debats intensos tant d'ordenances com de pressupostos, i ajuntem aquests dos debats en un mateix ple.
Sí, i perquè ho sàpiga la ciutadania, el ple de pressupostos i el ple d'ordenances són els plens més importants que té un ajuntament, i quan a la vegada els sumem tots en una mateixa sessió, la importància de la sessió no és que es multipliqui, és exponencial. Llavors, en aquest sentit, penso que el que hem de tractar sobretot, i tothom ha de tenir el temps que requereixi per fer el seu posicionament, la seva exposició, i després el torn de rèpliques, per tant, jo crec que no seria el ple per portar mocions, tot i que el reglament orgànic municipal ho permet, així que nosaltres farem complir el reglament.
Doncs esperarem aquestes negociacions dels diferents portaveus. Recordem que el ple s'avança un dia, el dia 31, doncs, el ser no festiu, però gairebé festiu, amb la castanyada o el Halloween, el que decideixin els nostres oients.
Esperem que castanyada.
Exacte, doncs s'avança un dia i per tant serà el dimecres a les 7 de la tarda, però una hora abans, a les 6, l'audiència pública en exclusiva a través de Ràdio Sant Andreu. Tenim ordenances, tenim pressupostos, si li sembla, comencem parlant de les ordenances fiscals, ja que és el primer punt de l'ordre del dia del ple municipal d'aquest dimecres. Hi haurà canvis en els impostos municipals per al pròxim any, alcalde?
Hi haurà canvis. Com ja vàrem començar a explicar fa un any, la situació de l'Ajuntament no era una bona situació financera, no estava equilibrada, i per tant la nostra responsabilitat, més enllà de que el carrer millori i que els serveis municipals millorin, és que també les finances municipals les deixem molt millor de com ens les hem trobat. I el clarament, diguéssim, que ens posa un sistema d'avís, un warning, és que en l'exercici 2023, exercici heredat de l'anterior mandat, tanquem el pressupost amb 1 milió d'euros menys, d'acord? Perdó, 1 milió d'euros de dèficit entre el que hem ingressat i el que, diguéssim, hem gastat. Per tant, tanquem en negatiu l'exercici 1 milió. Evidentment, això és una xifra que s'ha de revertir, que això no es pot repetir durant l'any. Com aquella previsió, parlo de previsió, l'equip de govern ja la tenia, el que vàrem fer és dir, hem de fer un pla de xoc financer, i d'aquí va haver-hi les conseqüències, doncs, de les pujades impositives de l'any anterior. Però en aquest any, el que hem vist ja completant un exercici sencer com a govern, el que hem vist és que hi havia molts ingressos, d'acord, que ens venien heredats també de l'exercici 2023, doncs que no s'han materialitzat. Ingressos que preveiem ingressar com a consistori, que no hem ingressat. I això estem parlant del voltant de 800.000 euros. D'acord? Menys 800.000 euros de la previsió, doncs, que havíem donat. Com us deia, això és fruit del tancament de l'exercici del 2023, que tenim dades fehacents, dades reals, ja no són previsions. Però és que, a més, hi ha moltes administracions, com per exemple la Diputació de Barcelona, que va donar subvencions extraordinàries en etapa Covid i post-Covid, no?, per aquesta recuperació, tant econòmica com social, doncs que hem deixat de rebre. Tampoc rebem. Per tant, aquest és el problema que tenen les finances de Sant Andreu de la Barca. El desequilibri entre els ingressos i les despeses. Ingressos que estaven previstos, ingressos que no van arribar. Aquí és on hem de, per responsabilitat, posar-hi solució. I l'hi posarem. I quina és la solució? La solució passa perquè, per allò que ens deien alguns grups, que potser ara votaran en contra aquests pressupostos, que és trobar, diguéssim, finançament fora. No, algú ho vestia com ser imaginatius. No, mireu, no cal ser imaginatius. En gestió municipal no es pot ser imaginatiu. Hi ha uns marcs on tu tens uns ingressos, són unes fonts concretes, i hi ha unes despeses que sí o sí competencialment hem de donar. Per tant, no podem imaginar fora d'aquí. Llavors, dit això, hem aconseguit que altres administracions suportin el pes dels ingressos d'aquests pressupostos, que és a l'Estat. El govern de l'Estat espanyol aporta 1 milió d'euros més que l'exercici anterior. Això suposa un 36% més. La Generalitat incrementa un 17% més les seves aportacions respecte a l'exercici anterior. I la Diputació de Barcelona, a través de la bona gestió, en aquest cas, del govern municipal, d'anar buscant aquestes fonts, diguéssim, que són diferents programes, aporta un 6% més respecte a l'any anterior. Amb això podem començar, diguéssim, a estabilitzar aquest menys 1 milió de tancament més aquests 800.000 euros, diguéssim, d'ingressos que no hem arribat a percebre i que estaven previstos.
Per tant, el pressupost del 2025 serà doncs, més de 28 milions d'euros que va ser el del 2024.
Exacte,
amb aquests increments.
Exacte, estarem al voltant del 30. Finalitzo l'explicació, que és la pregunta, no? Els tipus impositius. Nosaltres actualitzem el tipus impositiu de l'IBI, que l'equiparem més o menys a una previsió de l'IPC de tot l'any, que seria aproximadament un 3%, i actualitzem, cosa que no vam fer l'any passat, la taxa de residus, d'acord? Que serà un 10%. Explico i poso un context. La taxa de residus, hi ha una directiva europea que el que diu és que el ciutadà ha d'assumir el 100% el cost del servei. Nosaltres a Sant Andreu de la Barca tenim un servei de recollida d'escombraries que té gairebé més de 25 anys, el contracte, que finalitza en breu i que, per tant, ja estem preparant la nova licitació d'aquest servei. Clar, fixin-se, fa 25 anys el model de recollida no és l'actual, és molt diferent. I l'actual és més costós també, no? Perquè busquem aquesta diferenciació de les fraccions. Per tant, el que estem fent és equiparar l'increment que ens podrà arribar d'aquest nou contracte amb aquesta taxa, diguéssim, del 10%. Per aterrar en xifres reals, perquè també és important tot el context que he fet, però també parlar dels números absoluts. Estaríem parlant que de mitjana el rebut de l'IBI s'incrementaria 16 euros a l'any i la taxa d'escombraries de mitjana serien 13 euros a l'any. D'acord? Gràcies a aquesta actualització d'una taxa i un tipus impositiu i més els ingressos que el govern ha aconseguit trobar fora d'aquest ajuntament, tancaríem, estabilitzaríem el pressupost. Jo també vull dir una cosa, Jordi. Vull destacar que en dos anys reduirem el deute a l'Ajuntament 2,7 milions d'euros. En dos anys de gestió d'aquest govern, d'aquesta coalició de govern entre FEM Sant Andreu i en Comú Podem. I per tancar, diguéssim, la meva exposició, dir-vos que estem molt satisfets d'aquesta gestió i també li volem explicar a la ciutadania que l'esforç doncs, porta els seus fruits i que era necessari. No podíem, diguéssim, mirar cap a una altra banda.
Sobre aquest augment del 3,5% de l'IBI aquest any, l'any passat va ser l'increment del 10%, doncs unes xifres que han estat criticades per partits com per exemple el PSC. De fet, el portaveu Juan Pablo Beas parlava de pressió fiscal cap a la ciutadania i sobretot destacava que és un govern que necessita treballar i estudiar.
Bueno, doncs hem treballat i hem aconseguit més ingressos i seguim estudiant futures solucions com és amb l'acord de Som Sant Andreu per aquests pressupostos. Jordi, jo contestar... Saps que no sóc contestar el que diuen altres formacions polítiques? Jo només dic que cadascú fa la política que creu que ha de fer. Però només li recordo a la ciutadania qui ha governat aquest ajuntament durant tants anys. I que la situació actual financera no és provocada, ni molt menys pel govern que porta un any i mig exercint.
Sobre les ordenances fiscals, i després ja entrem en tema de pressupostos i del finançament, tot i que ja ha donat i ha portat algunes dades ara en aquesta entrevista, recordem l'entrevista mensual amb l'alcalde Marc Giribet, i avui centrem sobretot en ordenances i el pressupost municipal, ja que aquest dimecres es presentarà per la seva aprovació en el ple municipal, que començarà a les 7 de la tarda i que, com sempre, podrà ser seguit en directe a través de Ràdio Sant Andreu. Hem parlat de l'IBI, hem parlat de la taxa de residus. Respecte a altres taxes, algun punt important, destacable?
Tot congelat.
Tot congelat.
Tot congelat.
S'ha considerat, suposo, que algunes mesures per alleujar també la càrrega fiscal dels ciutadans amb menys recursos?
Exacte. Aquí, com ja sabeu, i no és només ara, sinó que ja ho portem treballant, també amb diferents preus públics, és a dir, amb diferents serveis que presta l'Ajuntament, com per exemple el servei d'esports, on hi ha una alta bonificació que va aprovar el nostre govern per les famílies nombroses i monoparentals, explicar-los-hi doncs, que l'Ajuntament preveu un ajut a les famílies nombroses i monoparentals per bonificar entre un 10 i un 50% de l'IBI. Llavors, en aquest sentit, també apliquem fiscalitat verda. Bonifiquem a l'IBI aquelles cases o aquells habitatges que instal·lin plaques solars. Però aquesta bonificació existia i ara l'ampliem. Seran 3 anys amb una bonificació del 50%. 5% de l'IBI. I, a més, facilitem el tràmit. Abans es demanava que la casa tingués una autoproducció mínima, aquest element el retirem. I, per tant, anem directament a una instal·lació mínima d'un nombre de plaques que pugui, en funció del sostre, que ràpidament es pugui tramitar, que sigui un 2-3 en la tramitació, vull dir que no hagi d'haver-hi, diguéssim, una aportació de documentació extraordinària, no? Com solen funcionar a vegades les administracions, i seria un atorgament directe. Pot ser també amb caràcter retroactiu. Per tant, aquelles cases que ja ho tinguin també ho podrien demanar.
Referent, i acabem amb el tema de les ordenances, referent al comerç local, petits negocis o, per exemple, empreses?
Com deia, fem congelació total dels impostos i de les taxes i en aquest sentit, com deia, a vegades no hi ha fórmules imaginatives. No es poden bonificar els impostos. Es poden fer línies d'ajuts, però els impostos no es poden bonificar. Llavors, en aquest sentit, la gran bonificació que sí que podem aplicar són en certes taxes, com ja s'estan fent, i per tant segueix aquest criteri d'ajuda.
Ara sí, anem al pressupost, que serà l'altre punt important del ple municipal d'aquest dimecres. Els principals reptes a l'hora de realitzar aquest pressupost, quins han estat?
Doncs penseu que estem parlant de molts departaments de l'Ajuntament, que cada departament fa la seva proposta de despesa i que després aquesta ha de quadrar en els números globals, perquè no es pot presentar un pressupost que estigui desequilibrat. I aquest era el principal problema que abans us explicava. Per tant, el repte és que aquest pressupost es porta treballant des del juny d'aquest mateix any, on tots els serveis han fet les seves peticions, on tots els serveis, diguéssim, han explorat noves vies d'actualització d'aquests serveis, de millora d'aquests serveis o de serveis nous, i el govern el que sí que ha fet és marcar 5 grans prioritats. Aquestes 5 grans prioritats són educació, promoció econòmica, el manteniment de la ciutat, tots els serveis que tenen a veure amb la ciutadania i, com no, el Pla Sant Andreu Millora. Que si vols, Jordi...
Anem repassant d'un en un. Comencem si amb educació.
Doncs mireu, educació passa, o sigui, educació representa un 6% del pressupost global, s'incrementa un 13% respecte a l'any passat, que això aproximadament són 224.000 euros, i el pressupost total d'educació són 1.900.000 euros. Això té a veure el que destaquem, diguéssim, d'aquestes nous serveis o actualització que fem és el Pla Educatiu d'Entorn, que són 63.000 euros, la nova gestió de les escoles bressol, que millorem les condicions de les treballadores i apliquem també les vetlladores en el servei, això són uns 170.000 euros més, i el Pla de Segones Oportunitats, que és un programa per aquells nois i noies que no han acabat els estudis reglats i, per tant, puguin tenir una segona oportunitat. Això són 62.000 euros més.
Anem a promoció econòmica.
Promoció econòmica, el que és, ens gastem en promoció econòmica és 1 milió d'euros, i aquí cal destacar el nou programa de Sant Andreu Avança per l'Ocupació, amb 73.000 euros, amb una subvenció dels costos salarials del 50%, i continuarem fent aquests programes de suport al comerç local amb 120.000 euros.
Manteniment de la ciutat, en què es destinarà aquest pressupost?
El manteniment de la ciutat representa un 15% del pressupost municipal. Aquest any s'incrementa un 4%, això són 200.000 euros més. I aquí cal destinar que posem més recursos en el manteniment dels equipaments municipals, 70.000 euros, i dels subministraments. D'acord? La factura, com a totes les cases, ha pujat molt, també a l'Ajuntament, i en aquest sentit serien 115.000 euros més. Només una dada, Jordi, i aquesta és d'aquest matí. L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, respecte al 2019, la seva factura de subministraments ha crescut un 49%. Perquè la ciutadania també ho sàpiga. Explicar també que gestionarem de manera directa, és a dir, amb un ens municipal, la zona blava. Això incrementarà uns 149.000 euros als beneficis cap a la ciutat. Ja no s'ho quedarà una empresa privada, sinó que aniran directament a l'Ajuntament, als serveis municipals. Ampliarem el servei de bus urbà a tots els caps de setmana i també al mes d'agost. i invertirem en la instal·lació de plaques fotovoltaiques i millora de l'eficiència energètica en els equipaments municipals, que són 363.000 euros.
Un altre punt important també, habitualment, dels pressupostos municipals és les partides referents als serveis a les persones.
És un punt molt important, representa el 22% d'aquest pressupost i s'incrementa un 11%, uns 600.000 euros més, i suma un total de 6,7 milions d'euros. Aquí tindrem més recursos per habitatge i reallotjament, habitatge també amb el conveni amb l'Insol, i per la rehabilitació de pisos, que són 70.000 euros més. Reforçarem el servei d'atenció domiciliària i teleassistència amb 285.000 euros. Reforçarem les targetes Moneder amb 65.000 euros més. Dinamitzarem més i millor encara l'Espai Jove amb 78.000 euros més, amb diferents programes i suport a les entitats juvenils. També la Festa Major tindrà més recursos, Cultura tindrà més recursos. En aquest sentit, el que volem és posar la dada real del quin és el cost de les diferents actuacions culturals que es porten a terme a la ciutat per part de l'Ajuntament, perquè fins ara s'utilitzaven recursos de tots la resta de departaments, i en aquest cas regularitzem aquesta situació i es posa, com hauria de ser des d'un inici, la despesa que pertoca, i destinarem 50.000 euros en projectes de participació ciutadana.
L'últim punt, el Pla Sant Andreu Millora, un pla que quan es va presentar, o l'equip de govern el va presentar que seria un pla per uns mesos, però ha vingut per quedar-se, no, aquest pla?
Va ser un pla de xoc en aquell moment, perquè la ciutat ho necessitava, i aquest pla ens ha ajudat a millorar-ho absolutament tot. Processos interns de l'Ajuntament, manteniment de la ciutat, nous serveis, i per tant, el Pla Sant Andreu Millora representa un 23% del pressupost municipal. Això suposa un increment del 4% respecte a l'any anterior, i són 270.000 euros més i un total de 7 milions d'euros. Amb aquest Pla Sant Andreu Millora incorporem 2 agents de policia més, ampliació de plantilla, no substitució, ampliació de la plantilla, la posada en funcionament de totes les càmeres de biovigilància i lectors de matrícula a la ciutat, la creació d'una unitat d'intervenció ràpida per al manteniment de la via pública a la ciutat, el projecte de l'ADN Caní per perseguir aquelles persones que no compleixen amb el seu dret cívic de recollir els excrements. També, amb crèdit local, destinarem 150.000 euros a la millora dels jardins, espais verds i parcs i la renovació de parcs infantils amb 660.000 euros.
Sobre el pressupost municipal, abans ja ha donat detalls de quines seran les principals fonts del finançament per aquest pressupost, no?
Exacte, com els hi explicava a l'inici, qui suporta l'increment principal d'aquest nou pressupost són aquests fons, aquests ajuts que hem trobat fora dels tipus impositius, que són els provenents dels pressupostos de l'Estat, dels pressupostos de la Generalitat i dels pressupostos de la Diputació de Barcelona, que s'incrementen respectivament un 36, un 17 i un 6%, com li he explicat.
El ple municipal sobre el debat del pressupost municipal i també de les ordenances serà aquest dimecres a partir de les 7 de la tarda, que es podrà seguir a través de Ràdio Sant Andreu. Suposem que després, des de l'Ajuntament, des del govern municipal, es traslladarà tota aquesta informació també a la ciutadania. A part d'escoltar el ple d'aquesta entrevista, nosaltres a través de la ràdio farem tots els resums possibles i clarificar qüestions referents al pressupost i també de les ordenances, però al final el ciutadà vol tenir aquella informació
amb més detall,
amb més detall o més bàsica, no?
Soc conscient, i jo crec que ja després d'haver explicat tots els números també la gent que ens escolta és molt conscient, que fer un pressupost municipal
no és fàcil,
és bastant complicat, i que a vegades també és molt difícil d'entendre, perquè dins del mateix pressupost en tenim diferents pressupostos a part de les partides, no? Llavors, en aquest sentit, intentarem ser el més didàctics possibles, intentarem ajudar a la ciutadania a comprendre amb més detall tot el pressupost, i sí, evidentment farem l'explicació i la divulgació que faci falta, i a més recordar que tindrem les assemblees de barri, tenim cada mes l'audiència pública, per tant participació ciutadana en allò que necessitin, i donarem les explicacions també allà on faci falta, Jordi, això per descomptat.
Per tant, aquestes assemblees de barri, les properes que vindran d'aquí a finals d'any, serviran també per anar explicant detalls sobre ordenances i pressupostos a la ciutadania, no?
Exacte, s'ha de ser transparent i s'ha de ser participatiu, i més quan gestionem recursos de tots, i aquest és el nostre objectiu.
Doncs, alcalde Marc Girbet, ens hem ajustat també al temps habitual d'aquesta entrevista, que és al voltant de...
Que ja és prou difícil amb tot el que hem d'explicar.
Sí, sobretot avui. Per això avui ho concentràvem només ordenances i pressupost. Tenim altres informacions, altres preguntes sobre l'actualitat de Sant Andreu de la Barca, però ho deixarem per l'entrevista del mes de novembre i pel mes de desembre. Ja que no tindrem aquests debats d'ordenances i pressupostos, podem debatre altres qüestions de manera més tranquil·la a través d'aquesta entrevista mensual. Alcalde Marc Girbet, gràcies una vegada més i al ple en directe aquest dimecres a través de Ràdio Sant Andreu.
Gràcies a tots i totes vosaltres.
Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
L'actualitat de Sant Andreu de la Barca. A l'InfoSap.
La vaga d'autobusos d'aquest dilluns també afecta Sant Andreu de la Barca. En té més detalls el nostre company Pere Joventí Balcell.
A causa de la vaga de transports per carretera que hi ha convocada per avui dilluns 28 d'octubre, el servei de busos de Sant Andreu de la Barca s'està veient afectat des d'aquest matí i les operadores estan oferint serveis mínims als seus usuaris, uns serveis mínims que marca, com sempre, el Departament d'Empresa i Treball. Aquesta tarda el servei serà de 4 a 8 del vespre amb un 40% del servei habitual. La resta del dia els busos estaran operant amb un 20% del servei habitual. Entre aquestes línies afectades hi ha la L66 de Castellbisbal a Sant Andreu de la Barca, la línia 2, que va cap a Corbera del Llobregat, i les línies 63, 64, 65, 68 i 69. Amb tots els sindicats reclamen la jubilació anticipada dels conductors i que se'ls reconegui la perillositat de feina per qüestió d'edat. A més de la vaga d'avui, també han convocat una altra aturada pels dies 11, 28 i 29 de novembre i també pels dies 5 i 9 de desembre, coincidint amb el pont de la Puríssima. Si el 23 de desembre no hi hagués un acord, la vaga es podria convertir en indefinida. D'altra banda, aquí a Sant Andreu de la Barca, des d'aquest dilluns i fins dimecres 30 d'octubre, també es modifica el recorregut habitual que fan algunes línies de bus que passen per la ciutat, com són les línies 63, 64, 65, 68, 69 i la CSN Y, amb l'anul·lació d'algunes parades per unes obres que s'estan fent a l'Avinguda Constitució.
Vaga d'autobusos i la pluja, que continua sent protagonista aquest dilluns, si ho serà els propers dies. Després d'un cap de setmana de pluja, tot seguit ho analitzem amb Carlos Lara, el responsable de MeteoSap i l'home del temps de Ràdio Sant Andreu.
L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
Cap de setmana, doncs, amb la pluja com a protagonista, i volem, doncs, saber quina és la quantitat de pluja que hem tingut a Sant Andreu de la Barca. És per això que connectem amb Carlos Lara, l'home del temps de Ràdio Sant Andreu, responsable de MeteoSap. Bon dia, Carlos.
Molt bona, Jordi.
Bé, cap de setmana, doncs, de pluja, tal com vas avançar la previsió del passat divendres, i ara volem saber les dades d'aquesta pluja d'aquests tres dies. Carlos.
Pues sí, fin de semana marcado por, bueno, pues por esa dana, ¿no? Un poco que pues nos ha traído un aumento de la inestabilidad y esas precipitaciones que nos afectaban ya desde el mismo viernes y nos han dejado un total hasta el momento de 55,8 milímetros aquí en San Andrés. Si te parece, Jordi, pues desglosamos un poquito cómo se han ido repartiendo las precipitaciones y tenemos pues que el viernes tuvimos una lluvia a partir de media tarde, cosas así, de 11 milímetros, con una intensidad máxima de 129,4 milímetros hora, porque este primer episodio pues venía un poco más de forma convectiva, de forma tormentosa y con intensidades algo más altas, aunque en general pues no ha sido un episodio marcado por lluvias torrenciales, sino más bien lluvias pues de ir haciendo. El sábado, el día con más precipitaciones, tuvimos un total de 38,8 milímetros, con una intensidad máxima ya en este caso de 36,6 milímetros hora, y ayer domingo pues tuvimos unas lluvias en forma de pequeños chubascos que nos dejaron 6 milímetros con una intensidad máxima de 59,4 milímetros hora.
Aquests són les xifres d'aquests 3 dies que, si sumem, divendres, dissabte i diumenge vam tenir aquests 55,8 mil·límetres en aquests 3 dies. Per tant, xifra que sumem a la que tenim d'aquest any 2024 i tens dades referents de la pluja que ha caigut a Sant Andreu de la Barca des de gener fins al mes d'octubre.
Exacte, Jordi. Pues mira, de momento, en lo que llevamos de mes d'octubre, ya llegamos a un total de 111,6 milímetros, una lluvia muy abundante en este mes de octubre, que por supuesto pues ya supera la media climática habitual para el mes, y el registro anual que me comentabas, pues aunque todavía pues no hemos acabado el año, pero ya tenemos un total de 515,6 milímetros. Para hacernos una idea y para tener algo con qué comparar, vamos a hacer la media de lo que llevamos en octubre comparado con lo que suele llover hasta el mes de octubre. En este caso todavía nos faltan unos días para finalizar, pero la media que de los 10 primeros meses del año aquí en San Andreu, desde que yo tengo datos, repito, 2010 empecé a tomar datos, la media de precipitaciones en los 10 primeros meses del año es de 430 milímetros y, como comentábamos, pues este año ya llevamos 515. Así que, bueno, pues ya vamos por encima de la media y si continuamos un poquito pues con esta dinámica, pues posiblemente también acabemos el año superando la media climática, que recuerdo que, bueno, pues debido a la sequía de los últimos años, antes hablábamos más casi de 600 litros, ahora últimamente pues se ha rebajado un poquito y la media la tenemos en unos 550, llevamos 515, así que estamos cerca de superar también la media climática anual. Y nos quedaría un último dato, Jordi, para ver de dónde veníamos, ¿no? Por poner en valor estos 515 litros que llevamos este año, y que sería comparar pues con la lluvia total que hemos tenido los 3 últimos años, que podríamos decir que son los años en los que hemos hablado de sequía, ¿no? Y entonces, si te parece, pues comento los datos totales de la lluvia que cayó en todo el año 2021, en el 22 y en el 23.
Entonces, comencem del 2021.
En el año 2021 cayeron 328,8. En el año 2022, 370,2. Y el peor año, más seco, que fue el año pasado, 263,2 milímetros. Así que la lluvia que llevamos este año, desde luego hemos de dar pues palmas de alegría un poco, porque volvemos un poquito a lo que solía ser habitual y dejamos estos registros, que, com decía, pues prácticamente son el 50% de lo que suelo.
Doncs aquestes són les dades recopilades de Carlos Lara, de Meteosap, aquestes dades des de l'any 2010 i que ens van molt bé per fer aquesta fotografia de la situació actual. De moment, aquest 2024, pel que fa a la pluja que ha caigut a Sant Andreu de la Barca, molt bones xifres, i sobretot aquesta pluja caiguda doncs, en aquests 3 dies, divendres, dissabte i diumenge. I Carlos, de cara als propers dies, la pluja continuarà sent protagonista?
Pues eso es lo mejor, Jordi, que la situación pues todavía vendrá marcada por esa inestabilidad, por ese embolsamiento de aire frío, esa dana que tenemos, y que todavía pues esta semana nos va a seguir haciendo pues que cada día prácticamente tengamos que ir con un paraguas, porque bueno, pues casi toda la semana vamos a seguir con riesgo de precipitaciones, esos chubascos así un poco pues dispersos y que nos pueden pillar un poco por sorpresa, pero tenerlo presente. Y sobre todo parece que en nuestra zona sería la jornada del miércoles y el jueves cuando las precipitaciones pues podrían ser otra vez algo más abundantes, así que bueno, pues tenerlo presente toda la semana con riesgo de precipitaciones, y especialmente entre miércoles y jueves podrían ser algo más abundantes, así que pues como siempre yo digo, pues iremos informando de todas las novedades que puedan surgir.
Doncs Carlos Lara, l'home al temps de Ràdio Sant Andreu, gràcies per aquesta connexió i per haver-nos fet aquesta fotografia del que vam viure el cap de setmana amb les pluges i sobretot bé, una de les coses que aporta doncs, valor a aquesta informació són totes aquestes dades recopilades, recordem, des de l'any 2010 i bé, amb aquesta mitjana de pluja que actualment es situa en els 430, no, Carlos?
Los 430 es lo que debería, lo que viene lloviendo normalmente hasta el mes de octubre, y este año ya llevamos 515, o sea que estamos pues casi, podríamos decir, 100 milímetros por encima a estas fechas del año de lo que suele llover aquí en San Andreu, así que bueno, pues llevamos muy buen camino para que este año pues podamos incluso superar la media climática que al final de año se sitúa en torno a 550.
Doncs Carlos Lara, gràcies per aquesta connexió.
Un saludo.
A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
Canvi de presidència a l'Associació de Veïns del barri de la Solana. Paco Gutiérrez, després de 8 anys, deixa el seu càrrec. El nou president és el Ramon Alcalde. Ràdio Sant Andreu ha conversat amb l'antic president Paco Gutiérrez i amb l'actual president de l'Associació de Veïns del barri de la Solana, Ramon Alcalde.
Bueno, muy sencillo. Uno va cumpliendo años, precisamente el 28 de este mes cumplo 80, y ya lo dije desde el origen cuando fundamos esto, de que cuando tuviera esta edad me iba a retirar. Y bueno, ya tocaba, entonces se hizo una asamblea en la cual salieron estos señores, el señor Ramón, la señora Petri y también Charo y otros vocales. Y entonces, pues bueno, pues por edad ya me tocaba retirarme porque tiene que entrar savia nueva y con ideas nuevas que enfoquen las cosas como ellos crean más conveniente, porque yo creo que mi ciclo ha llegado a un punto en que tengo que retirarme.
Com valora aquests 8 anys al capdavant de la presidència de l'Associació de Veïns del barri de la Solana?
Hombre, yo creo que quien mejor lo puede valorar es el propio barrio, ¿no? Porque si no sería un poco ufano por mi parte decir que ha funcionado al 100%. Hemos tenido una época en la cual hemos encontrado 2 años con la pandemia y arrancamos muy bien, casi con 100 y pico de socios, y se nos vino abajo con la pandemia los 2 años, porque después se mermó casi hasta los 50. Pero claro, estar 2 años inactivo era volver a empezar como de bajo cero, y nos costó de nuevo arrancar. Hoy en día ya tenemos alrededor de unos 60 socios aproximadamente. Ellos están haciendo ahora una campaña, que ya te lo explicarán ellos, y posiblemente que la cosa se reactive con buenas miras.
Paco, ¿qué te da especial aquest barri, el barri de la Solana, un dels barris més grans de la ciutat?
Mira, yo cuando llegué a esta población hace 50 años, viví en la carretera 78. De allí me pasé aquí al barrio, porque parte de la carretera para arriba es el centro y de carretera para abajo es la Solana. Llevo 50 años viviendo en este barrio. He tenido establecimiento, un restaurante, que todo el mundo lo sabe. He tocado, siempre he apoyado a las asociaciones que han habido anteriormente. Incluso nosotros del propio restaurante hacíamos fiestas y contratábamos orquestas y tal para darle vida al barrio. Yo no he parado desde que llegué a este barrio de hacer cosas. Después también me metí en el tema del deporte, en la política, como tú sabes. Y, en fin, yo he tenido una vida continua durante estos 50 años de trabajar por el barrio, pues soy muy agradecido a la gente porque se ha portado conmigo muy bien y yo quiero devolverle, o le he devuelto, en parte, mi sacrificio.
Suposo que, malgrat deixar la presidència, continuarà en contacte, no?, amb l'Associació de Veïns del Barri de la Solana.
Sí, lógicamente. Pues ya dije, y ellos lo han visto en el libro de socios, soy el número uno, en ese sentido, porque fui quien lo arranqué hace 8 años esto, porque ya anteriormente había habido juntas aquí, pero estuvo inactivo alrededor de unos 4 o 5 años y se volvió a reprender porque hubo una demanda por parte de los propios vecinos de que había que volver a tener una junta y una asociación activa. Y bueno, lo reactivamos, arrancamos y seguiré siendo socio, lógicamente.
L'actual president és el Ramon Alcalde, que també ens acompanya avui. De fet, estem aquí al local de l'Associació de Veïns del Barri de la Solana. Bé, Ramon, nou president, quines perspectives tens com a president? O primer de tot, com valores el tema de que siguis actualment el president d'aquesta associació de veïns?
Bueno, de valorar-lo, jo el valoro bé, estic content de formar part de la Junta en concret, no de ser president, perquè ser president és una figura, però som tots, i bueno, i agrair la feina feta fins ara, i nosaltres comencem com ganes i con intenció de fer coses noves, de donar empenta i de fer noves activitats, de fer una captació de socis, perquè fa falta, i ja que som el barri més gran que del poble, que es noti en la participació i que la gent s'apropi a l'associació.
Veig aquí una llista d'activitats que voleu posar en marxa. Són moltes les que voleu posar en marxa. Ramon, explica'ns una mica a partir d'ara què és el que voleu fer. Veig que continuen les exposicions que habitualment es feien aquí en el vostre local, però a part d'aquestes exposicions de veïns del poble, què teniu en ment?
Tenim en ment moltes coses. De moment ens agradaria fer un taller de manualitats, jocs de taula, fer un club de lectura, perquè un club de lectura pues, apropa la gent també, tenim molts de llibres, que fem intercanvi, fem préstec de llibres, voluntaris per la llengua, que la gent que vulgui parlar la nostra llengua tingui un lloc on venir a practicar. De promocionar la lectura, que ve tot amb el club de lectura, i més endavant, quan estiguem rodant ja una miqueta, volíem fer un mercadillo d'ocasió aquí, que tenim la plaça Mercè Rodoreda, un torneig de bàsquet 3x3, que va ser idea del Paco. Bueno, tenim moltes idees i de moment ja comencem amb la castanyada.
Per tant, ja comenceu un plat fort, eh?
Sí, és que és un plat fort.
Ho fareu aquí als Jardins Pedemonte?
Als Jardins Pedemonte, el dia 29, de 17 hores a 19:30.
Què suposa ser membre de la vostra associació de veïns? Com es poden apuntar?
Es poden apuntar, doncs, venim, tenim obert 3 dies a la setmana, dimarts, dimecres i dijous, de 11 a 13 hores, i de 17 a 19, apropant-se aquí a l'associació. Si no, quan fem amb un event com ara la castanyada, es poden apropar i fer-se soci, i els que li donem, a part de les activitats que es poden fer, assessorament, no sé, si tenen alguna qüestió con l'ajuntament, nosaltres podem fer d'intermediaris, coses així.
El Paco Gutiérrez t'ha donat algun consell des de que s'ha agafat la presidència?
No, no, és que no fa falta que et doni consells, però és que ja el conec i ja veig com ha treballat sempre i ja m'he fixat molt amb ell, i sí que si em fa falta alguna cosa sé que el tinc al costat, però que bueno, jo com he estat amb ell moltes vegades sé com ha treballat i sé com treballa, i bueno, i tiraré d'ell més d'una vegada.
Paco, algun consell per al Ramon Alcalde, l'actual president de l'Associació de Veïns?
Pocos, porque él ha sido socio siempre, incluso cuando dábamos bailes aquí con las chicas jovencitas, traía a su hija para que teníamos una profesora de baile, y él ha visto la vida que hemos llevado aquí. Entonces, repetirle lo que ya hemos hecho, yo creo que con las ideas que él trae conjuntamente con su equipo, tanto Charo como Petri, lógicamente hay que darles esa oportunidad para que tiren de sus amistades, de sus vecinos y todo lo demás, para, no sé, hacer cosas nuevas. Porque claro, no es que se me agoten a mí las ideas, no, pues gracias a Dios la mente la tengo despejada, pero yo entiendo que hace falta que esta gente joven se involucre y que tiren adelante, como bien está diciendo Ramón. Yo le apoyaré en lo que quiera. Él ya sabe que pegándome una llamada yo estoy aquí en dos minutos y le ayudo en lo que haga falta, no hay ningún problema.
Ramón, ¿qué te da especial al barrio de la Solana?
Bueno, yo porto aquí ahora farà 18 anys. D'especial, pues yo crec que el més especial que té és la gent. La gent i no sé, tenim moltes coses, tenim no sé, els parques, no sé què dir-te, és que a lo millor Paco.
Paco?
Mira, una de les coses que té el barri de la Solana es la vida que tiene. Esto no es un barrio dormitorio, es todo lo contrario a lo que la gente siempre apuntaba, y si es un barrio conflictivo, eso no es cierto hoy en día, eso se ha terminado. Además, es un barrio vivo por muchas circunstancias. Hicimos un estudio muy profundamente, Juan y yo, y tenemos alrededor de 100 y pico autónomos que tienen sus trabajos aquí. De todo tipo, carpinteros, marmolistas, electricistas, joyería, farmacias, verdulerías, bares, en fin, tiene de todo. Entonces, esto es un barrio vivo, y además hay 5 o 6 entidades aquí que todo el barrio por obligación tiene que venir, como es por ejemplo Correo, como es por ejemplo el CAP para las urgencias, como es por ejemplo la oficina del agua, como es por ejemplo el tanatorio, el cementerio, los alimentos que dan todo el mundo de la población. Cuando necesita de estos servicios por narices tiene que bajar aquí. Incluso cuando tienen un problema en su casa para que le hagan una reparación, tienen que ir a buscar gente aquí, porque es un barrio vivo, es un barrio que crea trabajo, es un barrio que los autónomos se preocupan, y gracias a ellos este barrio, ya te digo, está muy, muy vivo.
Paco Gutiérrez, gràcies. Més per les entrevistes que hem anat fent durant tots aquests anys, exposicions que heu muntat aquí en aquest local del barri de l'Associació de Veïns del barri de la Solana, i gràcies doncs també al nou president, al Ramon Alcalde, que de fet en seguirem parlant.
Gràcies a vosaltres.
Vale, agradecido, y bueno, ten en cuenta que esta asociación, todo su equipo, estará a tu disposición cuando lo creas conveniente.
Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
Xerrada col·loqui per aconseguir eines per poder gestionar millor l'estrès. A motiu del mes de la celebració del Dia Mundial de la Salut Mental, l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca organitza una xerrada col·loqui. Eunice Martín, regidora de Salut Pública.
Farem una xerrada. Aquest any s'ha triat un tema. Dir-vos que el Dia de la Salut Mental va ser el dia 10, però nosaltres doncs, farem una xerrada el dia 29 sobre aquest tema. Per què aquest tema? El tema és a salut mental i al treball. Doncs aquest tema no ho hem inventat nosaltres, sinó que va sortir d'una votació que es va fer entre 2.000 participants de 116 països i el resultat va ser que hi havia una necessitat urgent de defensar la salut mental a la feina.
La xerrada serà el proper 29 d'octubre a les 6 de la tarda a la Sala Petita del Teatre Núria Espert. La conferència anirà a càrrec de José Antonio Peral, expert en coaching i especialitzat en intel·ligència emocional, amb el títol de Per què les zebres no tenen úlceres a l'estómac.
Si voleu saber què vol dir aquest títol, doncs haureu de venir, perquè, home, no sé, jo crec que cada un pot fer la seva interpretació. Bromes a part, dir-vos que doncs, parlem de mites i realitats i maneres de gestionar l'estrès en la vida personal i professional. Aquesta xerrada doncs, serà donada per el ponent José Antonio Peral Mondaza, que és un professional del coaching, del mentoring i formació especialitzat en intel·ligència emocional i ocupabilitat. El dia serà el 29 d'octubre a les 6 de la tarda al Teatre Núria Espert. Apunteu perquè és també una xerrada molt interessant, perquè crec que avui en dia tothom necessita doncs, fer un peron i per dos aspectes. Primer, perquè la salut mental és important per la gent que pateix doncs, malalties mentals i per tant tenen tot el dret d'accedir a un lloc de feina. I també els que estan en un lloc de feina tenen que tenir una salut mental en condicions per poder seguir, perquè si no arriben a nivells d'estrès i avui en dia ja sabem que el motiu de moltes baixes és per l'estrès.
La regidora de Salut Pública, Núñez Martín, ha comentat quines són les eines sobre salut mental que ofereix el consistori.
Vale, doncs aquí des de l'Ajuntament tenim contacte amb l'Associació Mental del Baix Llobregat, amb la que bueno, ells venen aquí a Sant Andreu una vegada al mes i també hem fet contactes, estenen allà fan bastantes activitats. Fa uns mesos vam venir a presentar-nos una obra de teatre molt xula i en principi doncs, treballem amb ells això. Després també doncs, tenim... fem oci actiu, fem esport, tenim en contacte evidentment amb el CAP de Sant Andreu, doncs també com van parlar en el seu moment amb el seu moment van entrar les noves incorporacions, entre elles una psicòloga que està fent moltes gestions, moltes coses, i també fem tallers, vull dir que de manera pràctica s'està treballant en molts aspectes. Què hem de millorar? Evidentment. I de fet estem treballant, ara mateix no us podem avançar res, però sí que estem treballant en el tema de la salut i de la salut mental, perquè és un tema evident que preocupa, el benestar emocional. Està vist que ho necessitem estar bé, i per tant doncs, anem des de salut, des de l'Ajuntament, doncs, volem anar cap aquí, cap a aquesta mirada.
El 29 d'octubre descobrirem per què les zebres no tenen úlceres a l'estómac. Una xerrada a col·loqui al Teatre Núria a càrrec de José Antonio Peral, expert en coaching i especialitzat en intel·ligència emocional.
L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
Els castellers de la Droga van participar el passat dissabte a la 28a trobada de colles castelleres del Baix Llobregat. La trobada es va celebrar a Esplugues i des dels castellers de la Droga qualifiquen com una de les millors diades a les quals han participat. Van fer un 5 de 6, un 4 de 6, la torre de 6 descarregada i també un pilar de 5. Ens valora aquesta diada en David Martínez, cocap de colla dels castellers de la Droc de Sant Andreu de la Barca i Pallejà.
Tenir l'oportunitat de participar a la 28a trobada de colles de castelleres del Baix Llobregat, una diada espectacular on es reuneixen totes les colles de la comarca i érem 11 colles compartint plaça. I bé, per part nostra vam fer el que és fins ara la millor diada de la nostra història. Vam començar amb un pilar de 4, amb una enxaneta que estem rodant nova, i a primera ronda vam fer el 5 de 6, que és un castell que enguany hem fet per primera vegada al setembre i ahir el vam tornar a descarregar. A segona ronda vam fer el 4 de 6, que és un castell que se'ns havia entrebancat una miqueta, però sembla que per fi ja li hem trobat la mida i ahir el vam poder tornar a descarregar. I a tercera ronda teníem un dels grans reptes de la jornada, que era a la torre de 6, que portem molt temps perseguint i ahir per fi la vam poder descarregar a plaça. A ronda de pilars teníem un altre gran repte, com era el pilar de 5, poder-lo recuperar. Feia un any que no el fèiem i ahir el vam recuperar amb una configuració totalment nova. molt contents per la diada i amb moltes ganes de seguir treballant. El 17 de novembre tenim el que serà l'última diada de la temporada a Viladecans, on aquest 4 que li tenim ja una mica més agafat, volem veure si el podem fer avançar una mica més. Per tant, emplacem a tota la gent que vulgui a venir. Al final això és un treball en equip i com més gran sigui aquest equip, més lluny podrem arribar.
Nova cita castellera dels castellers de la Droga el proper 17 de novembre amb una diada que tindrà lloc a Viladecans.
A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
Posem punt final d'aquesta edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Més informació a través de radiosantandreu.com, xarxes socials, Facebook, Twitter, Instagram i també a través del nostre canal d'informació al WhatsApp.
Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.